cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos a querer contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Tarda, avui comencem programa de Radio Nicosia, són les 4 de la tarda, a veure, ja passa... Què? Passen uns minuts, i bé, i el tema avui ens centrarem en art, literatura i compromís, i tenim, entre altres convidats, tenim la princesa Inca, que és poeta, i ens llegirà alguns poemes seus, a l'escriptor Jesús Ballaz, que es dedica a la literatura juvenil i genèrica en general. Després, cosa a part, han vingut dues noies del col·lectiu Salut Entre Tots, que ens presentaran la seva jornada sobre dona i salut, que faran a la Gordíssima, aquest divendres,
aquest diumenge,
i com no, els de sempre, o gairebé els de sempre, la Lucía, el Martín, la Sílvia, l'Òscar, l'Isart, i bona tarda a tots.
Hola.
Bona tarda. I bé, ara comencem amb... el programa d'aquí, comencem ja a entrar en matèria. En primer lloc, com ja vam decidir, faran la presentació les dues companyes de Salut Entre Totes i ens expliquin una mica en què consisteix el seu projecte i les jornades que faran. Endavant, Mireia.
Hola, bona tarda. Nosaltres venim del col·lectiu Salut Entre Totes de Sant Andreu i, bueno, primer començarem explicant així una mica els orígens del col·lectiu, que l'origen del col·lectiu ve arran d'una experiència que algunes vam viure a Argentina. Allà vam participar d'un moviment que es diu Movimiento Popular La Dignidad, i allà a Argentina, no?, vam conèixer formes de pensar la salut i de practicar-la a nivell barrial, no?, i local, i de pensar les necessitats de salut no a nivell global, sinó més a nivell local. Llavors, quan vam tornar aquí, no?, agafant una mica l'essència que havíem viscut allà, i també basant-nos en els moviments de lluita barrials de Barcelona que tots coneixem, vam començar a organitzar-nos així col·lectivament al barri de Sant Andreu per intentar fomentar una salut més local de barri, amb la idea, no?, de crear coneixement popular de la salut en els barris, de recuperar aquells sabers tradicionals de la salut que, diguéssim, que la medicina hegemònica occidental ens ha com expropiat, de crear consciència del nostre propi cos, no?, i de com repensar la salut des d'una visió així com holística, integral, pensant que la salut no, bueno, no només és biologia, no?, o la medicina no només ha de tindre en compte la biologia, sinó que hi ha factors socials superimportants, com per exemple el sistema socioeconòmic actual, que va completament en contra de la salut de les persones, o factors psicològics i també de biològics. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vam fer primer unes activitats així com més de repensar el concepte de salut en el barri de Sant Andreu. Després també activitats d'autoformació en plantes medicinals de boscos del Mediterrani. I després també vam participar de la campanya El dret al propi cos en quant a salut de la dona i autoconeixement del cos de la dona, no? I també hem tingut vincles amb la gent del Centre de Salut Mental de Sant Andreu, que han vingut a gravar un curt allà a la Gordi, entre d'altres escenaris que vam fer servir, una mica amb la idea aquesta, no?, de trencar els murs que hi ha al voltant dels centres de salut i fer com de la salut una cosa totalment comunitària i oberta a la comunitat. I llavors ara, en tot això, doncs, ho vam culminar una mica amb els 2 anys d'història que portàvem el maig passat amb unes jornades per l'autogestió, les primeres jornades per la gestió de la salut que vam fer a Sant Andreu, i allà van sortir diverses idees en una assemblea oberta que vam fer, i entre elles va sortir la idea, per exemple, de fer un receptari així comú de remeis casolans que tenim allà al centre social, i també com la idea, no?, de l'autoconeixement aquest que no tenim, doncs a reapropiar-nos del nostre coneixement del cos, i llavors a partir d'aquí doncs vam començar a pensar un cicle de salut de la dona. I, bueno, ara la Laura, la meva companya, us parla una mica del cicle de salut de la dona, que és el que estem fent aquest primer trimestre allà al barri de Sant Andreu.
Hola, doncs això que ha comentat la Mireia, el cicle de salut de la dona i de les persones que l'envolten va sorgir de les jornades d'autogestió de salut de la Gordíssima. I bé, la primera trobada que vam fer per aquest cicle va ser una assemblea oberta, on vam compartir expectatives i interessos entre tots perquè aquest cicle el construíssim entre tots. És a dir, nosaltres en cada taller tenim preparats una sèrie de continguts o ponents o activitats a fer, però el que volem enfatitzar és que en aquests tallers l'aprenentatge i el coneixement sorgeix per les persones que ens trobem allà. Ja portem 2 tallers fets, el sexoafectivitat i el cicle menstrual, que van ser molt xulos, va venir molta gent, vam aprendre molt. I de cara ara al novembre i al desembre tenim d'altres, que us volem dir les dates perquè si podeu venir us animeu. El primer ara serà aquest diumenge, dia 10, de 5 a 8 de la tarda. Serà el taller d'anticoncepció i avortament. Després, el següent dissabte 16, serà el taller d'embràs i part, de 5 a 8 de la tarda també, i en aquest farem un sopador. El diumenge 24 de novembre tenim 2, el d'autoestima, que serà de 4 a 5 i mitja, i el de menopàusia, que serà de 6 a 8. I l'últim del novembre serà el dissabte 30, que presentarem el fanzine de plantes remeieres a les 5 de la tarda, això que ha comentat la Mireia abans sobre l'interès de les plantes. Tenim un fanzine que el presentarem. I de cara al desembre, el diumenge dia 8, farem taller d'afeccions ginecològiques de 4 a 8 del vespre, on vindrà la convidada la Maria Jesús, d'aquí de l'Arbolari del Born. I ja per últim, l'últim taller serà de tot el dia, el diumenge dia 15 de desembre, que serà sobre salut mental i gènere. Començarà a les 11:30 del matí fins a la 1:30. Farem un dinador i després continuarem el taller de 4 a 6:30, amb la col·laboració també d'Assemblea de Majares. I res, i per una bona despedida d'aquest cicle farem una cloenda el dissabte 21, amb una festa de cloenda del cicle, a partir de les 8, on hi haurà cantautors i farem recitals, i convidar-vos a tots i a totes.
Jo volia saber com va ser l'organització d'aquest cicle. O sigui, va ser una iniciativa del vostre col·lectiu, de Salut Entre Totes, o van implicar a una altra gent, no sé, a la gent de la Gordíssima? O sigui, per què també va sortir aquesta idea de fer un cicle de salut de la dona?
O sigui, diguéssim que parlant de les jornades que vam fer d'autogestió, que vam fer una assemblea de salut del barri de Sant Andreu, allà vam recollir com inquietuds i expectatives i reflexions que la gent feia entorn a la salut del barri o a la seva pròpia, i llavors de tot això, i potser també com agafant una mica la història del col·lectiu, vam veure que, com que hi havia moltes ganes de començar a treballar el tema de la salut de la dona, també una mica com perquè a nivell, bueno, per com a crítica també en com funciona el sistema sanitari actual i la vulneració de les dones a dins d'aquest sistema sanitari, no? I, bueno, bàsicament va ser una mica arran de tot això. Llavors, sí que vam, bueno, amb l'assemblea oberta que vam fer abans de començar el cicle, la idea era una mica com fer participar la gent no només de la participació, sinó també del muntatge del cicle de salut. Vam convidar com el grup de dones feministes que coneixem del barri de Sant Andreu, també els joves del barri, i vam intentar com fer-ho obert. L'únic que sí que és cert que com l'organització del cicle s'està duent a terme per part de l'assemblea del col·lectiu els dimarts de la tarda, que també és una assemblea oberta a qualsevol persona.
I com van ser aquestes dues primeres jornades? Van ser molt participatives, o sigui, de convocatòria?
Sí, la veritat és que sí, és que no esperàvem que fossin tanta gent, i va venir molta gent, la gent a part molt participativa, que sobretot ens va agradar aquest fet perquè es tracta d'això, no?, en el taller, que la gent participi i es faci... es faci conscient i es faci partícip, no?, del que fem. Llavors va sortir molt bé per això, perquè la gent hi va col·laborar moltíssim.
Sí, sí. Molt contentes.
Molt.
Algú? Una pregunta bé?
Jo volia fer un comentari. Crec que realment fan falta... es comencin a moure i a difondre coses d'aquestes, saps? Perquè estem en un moment en què tot el tema, no només parlo de la sanitat, sinó tots els serveis, tot el que són els serveis socials del sector estatal, per no dir públic, perquè pròpiament públic tampoc és, sinó que està passant per aquestes retallades, aquestes privatitzacions i les ofensives neoliberals que ja venen des de... no només des d'aquí a Barcelona o de Madrid, sinó també des de París, de Berlín i des de tota la Unió Europea i fins i tot a nivell mundial. Tot això està portant, a part d'una precarització cada cop més evident del que és la classe treballadora tal i qual, també el que pretén fer aquesta amenaça és imposar el que és un model totalment homogeni. Un model, per exemple, en el cas de la salut, un model totalment homogeni basat en el que és la medicamentació i vincular el que són els interessos econòmics i el poder de les indústries farmacèutiques, com també tot aquest tema de la salut tan clàssic que es torna a reproduir amb una aparença com més moderna, però que realment no ho és. És aquest plantejament tan patriarcal, tan paternalista, i fins i tot es troba moltes vegades que... moltes vegades es troba que tot depèn de la decisió d'aquesta figura per sobre, que té un rol superior, i jo crec que és important un punt de partida per el fet de conèixer una persona en si mateixa i conèixer la seva pròpia salut, i com també conèixer quin tipus de coses li poden funcionar, o fins i tot aprendre's a acceptar-se aquesta persona en si mateixa, que és el que molts cops aquesta societat i aquest model sanitari no ho permet. No ho permet i no permet que, per exemple, puguem aprendre a autogestionar-nos la salut. Jo, és una cosa que... Això ha passat sempre, però ara mateix ja està passant d'una forma ja totalment evident i que ja és totalment definitiva.
I des d'un punt de vista d'autogestió, que implica una gestió col·lectiva, també, no, no solament individual, sinó això comunitària, no? Grupal.
Sí, o sigui, nosaltres suposo que, o sigui, amb el que cap a on tendim, no?
No,
o cap a on ens agradaria anar és cap a una gestió comunitària de la salut a nivell, pues, el més micro possible, no? De barri, de poble, de... On la gestió la tinguin les mateixes persones que estan vivint i compartint un espai de vida. Bueno, moltes gràcies també per convidar-nos aquí. Estem molt contentes de teixir aliances i complicitats amb Radio Nicosia i amb vosaltres.
Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bé, avui entrem ara ja en el tema del programa, ja per si mateix, i bé, he de dir que aquest és el primer cop que jo coordino un programa, tampoc és que estigui ja molt, molt nerviós, però al principi, quan no tens encara massa experiència, sí que costa una mica com saber quin moment et toca parlar o quan estàs interrompent... un moment, algun moment de pausa o el que sigui. A veure, jo, el tema que traurem avui, que com, tal com l'he explicat abans, no sé, és sobre art, literatura i compromís. Que jo crec que són la literatura i el compromís i l'art mateix són uns temes que tenen certa relació, perquè trobem, per exemple, molts escriptors compromesos que han tingut un compromís i que pot ser divers, saps? És a dir, des de compromís polític, social, quotidià, i trobem que moltes vegades el troben reflectit, o és a dir, que l'expressen a partir d'art literari, no? A partir de poemes, novel·les, fins i tot obres de teatre. Podem trobar, per exemple, autors com Papa Seid, Martí Pol, Pablo Neruda... També podem trobar Gabriel García Márquez, Joan Oliver, alias Pere Quart, i Pere Caldés, Manuel de Pedrolo, etc, etc, i fins i tot escriptors desconeguts.
Va ser Rodoreda,
també.
Maria Marçal, Maria...
Mercè Marçal.
Por
supuesto, no dejaron Antonio Machado fuera, ¿no?
També.
Bueno, es que estamos haciendo un repaso por la literatura catalana.
Però bueno, aleshores, començant aquí, què penseu sobre el tema de la literatura i el compromís, així en general, que si és una que és una bona forma d'expressar-lo, de plasmar-lo a través de les obres bibliogràfiques o obres artístiques, sigui a través de prosa o de poesia, o jo crec que sí, és a dir...
Bueno, jo voldria dir que el compromís pot ser de moltes classes, pot ser polític, pot ser social, pot ser de llenguatge, no? Perquè és veritat que tu has fet menció al compromís de la literatura catalana, però també hi ha uns altres compromisos, no? Uns altres compromisos amb les religions, o... que potser no tenen, potser en el teu món no entren, no? Com per exemple Federico Paz, que va ser l'escriptor que va venir la setmana passada amb el seu llibre El cert per ensenyar sobre la immortalitat, que parla de, més aviat de la immortalitat aquesta, de les energies, de l'ànima, no? Té que veure més amb una concepció oriental, no? Llavors també això és un compromís des d'Orient, no? Amb una filosofia oriental, no? Des de l'hinduisme, passant pel budisme, tot això, no? I també jo, aquest és el llibre que ara m'estic llegint jo, el de Federico Paz, perquè és molt interessant, perquè a mi tots aquests temes m'interessen, i també és un compromís per mi, representa un compromís, o el llibre que vaig estar jo llegint també és un compromís, és un altre compromís, és el compromís català, és un experimento Waldendorf de los cinco primeros años de la comunidad Tingwax, no? De la Clayton Klindike. Llavors, aquest llibre també és un compromís perquè és el compromís d'unes persones que decideixen fer una comuna, i bueno, és molt interessant, no? També els compromisos varien, i bueno, és interessant que cada un agafi el seu propi compromís amb el que creu, amb el que vol fer a la vida, amb la il·lusió, no? Amb il·lusió i amb ganes. I no sé, jo, bueno, ara estic jo, també jo tinc, bueno, per la meva manera de ser, jo abans tenia un compromís més feminista, més amb Simone de Beauvoir, totes les dones del segle XX, dels primers anys, d'Anaïs Nin, totes aquestes dones que van passar a l'època, no? I sí que me les llegia, Marguerite Jusenar me les llegia i me vaig empapar, però ara ja pues, he fet un canvi i ara em tiro més a un altre tipus d'experiències, que no deixen de ser un compromís, però que a mi m'ha revelit molt ara, no? I bueno, i era això, aquesta també la meva petita reflexió, que a vegades a un li sembla una tonteria llegir un llibre, però per a l'altra persona li pot ser bé, molt gratificant i molt bo, i pot veure una experiència. Jo havia un escriptor que deia, d'aquest llibre sempre es pot treure una cosa bona, per poca que sigui, sempre es pot treure una cosa bona. I jo crec que això és possible, no? Qualsevol llibre pot dir una cosa bona. Encara que sigui negativa, també saps que allò no ha de ser. I llavors també penso que és bo, perquè fa reflexionar una cosa que tu penses negativa, no? I bueno, això.
Santi, tu tens alguna cosa a dir?
Sí, tengo un escrito.
Llegeix-ne.
Reflexión. 6/11/2013. Los ocupas, los colectivos de estudiantes, muchas veces en diversos países de Europa comunitaria, por ejemplo en los Países Bajos del Benelux, Alemania, los países escandinavos, también los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, estos últimos que fueron exsoviéticos, de la antigua URSS, llevan una influencia muy marcada por el pasado. ¿Quiénes son más radicales? Habría que preguntarse. Tal vez por no estar sujetos a ninguna convicción religiosa. Están más volcados con la libertad de pensamiento, más o menos influenciados por un pasado político, según el régimen anterior del país. Muchas veces buscan las referencias en otras formas de entender la historia, la tolerancia o la denuncia, manifestándose como ejemplo en obras artísticas singulares, partícipes del libre albedrío. A veces la relación personal pasa por lo poco convencional. La tutela de los colectivos surge de la parafernalia propia fuertemente laica, contraria a lo impuesto o a la burguesía. Dícese que son progres, anticuados y engreídos, según la cultura básica comunal que empezó en los años 70. Eran hippies, pasaron a ser en los 80 y 90 punk o grunge, y más adelante tribus, tal vez góticos o raperos. son influencias según nos movamos a nivel nacional o influencias culturales del exterior, musicales, artísticas como el graffiti.
Bueno, yo voy al...
Antoni, vull dir...
Voy a leer una reflexión de un político bastante comprometido con la sociedad, que es el señor Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y ahora secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, sobre la actualidad, y es lo que seguramente ha pasado y estará pasando. ¿Qué nos espera en los próximos años? Es cierto que la recesión económica ha terminado. Los que la desataron, los poderes financieros, los ricos que no pagan, los que tienen los dineros en paraísos fiscales, en suma, la jungla de los listos, ha dicho basta. Ya han puesto a la mayoría de la población en su sitio, es decir, plebe a su servicio. Ya tienen mano de obra barata haciendo cola y terrenos, inmuebles y empresas a mitad de precio. Hace 5 años eran noticia los que ganaban 1.000 euros. Hoy hay 6 millones de parados dispuestos a trabajar por 600. Los apartamentos en urbanizaciones en las zonas turísticas de España, que valían 300.000 euros, se compran hoy por 150.000. Hundieron la bolsa y ahora compran los valores de la mayoría de las empresas con un 40% menos de valor. Esos mismos capitales que huyeron de España hace 5 años y nos provocaron una crisis artificial, vuelven ahora para comprar las gangas. Asfixiando la sanidad y la enseñanza pública, han conseguido que tomen el relevo las iniciativas privadas. No tienen escrúpulos en hacer negocio con las enfermedades y la educación. Con la amenaza de rebajar aún más las paupérrimas pensiones, alientan el negocio privado de los planes de pensiones de bancos y de aseguradoras. Efectivamente, tienen razón Rajoy, De Guindos, Montoro y demás voceros. La recesión ha terminado. A la jungla de los listos no les interesa depauperarnos más, porque le puede resultar peligroso. Ellos ya han conseguido hacerse mucho más ricos y más poderosos. Pero una cosa es la economía, que la economía no siga cayendo, y otra muy distinta, que tengamos a corto plazo un crecimiento que es el que alivie el drama de la mayoría de españoles. Los causantes de la crisis van a tirarse ahora a la larga temporada haciendo la digestión del atracón que se han pagado antes de tomar la decisión de abrir la mano y dejarnos que nos recuperemos. Van a ser al menos 2 años de caminar por el fango antes de que llegue el momento del alivio, hasta que los depredadores quieran volver a salir de cacería. Solo el amanecer de un nuevo orden mundial dirigido por personas de probada honradez y ética sería capaz de acabar con este diabólico tobogán que ha consagrado una economía sin reglas, tolerada y apoyada por dirigentes políticos sin escrúpulos.
Aquí, és a dir, ara donarem lloc al convidat d'avui, que és el Jesús Ballaz, que ens explicarà ara una mica el que és la seva última novel·la juvenil, Muñeca de Ojos Azules. En primer lloc, és a dir, que és el primer cop que ha vingut i potser serà difícil o quasi impossible que torni alguna altra vegada, perquè perquè sempre anirà venint gent nova i l'anirem entrevist i hi haurà l'anirem entrevistant tal i qual, i aleshores a veure, Jesús Ballaz, Jesús, explica'ns una mica el perquè d'aquesta novel·la, d'on et va venir aquesta idea i com se't va acudir, si et vas basar en algun fet real o va ser un fet només que va venir per pròpia ficció i tot allò que faci falta.
Bueno, bona tarda, eh? Bueno, jo, primer de tot, ja fa molts anys que em dedico a la literatura, però escric literatura infantil i juvenil. Això ha sigut la meva ocupació. També ha sigut la meva ocupació professional, perquè he sigut editor molts anys, i ha sigut la meva. Llavors, tornant una mica a la pregunta que fèieu al començament, jo crec que el primer compromís d'una persona que escriu és amb la literatura. O sigui que no es pot ser superficial, s'ha de treballar molt i tal per arribar com a mínim al límit que cadascú pot assolir, perquè no tothom tenim ni les mateixes dots per escriure, ni la facilitat, ni la mateixa història personal i tal, no? Però vull dir que jo remarcaria això, que el primer compromís d'un escriptor és amb la literatura, passar-se molt temps treballant i tornant sempre sobre els temes, reflexionant contínuament i ja està. I bueno, això és una cosa prèvia, no? Llavors, anant al tema d'aquesta novel·la de Muñeca d'Ojos Azules. Jo vaig escriure aquesta novel·la, que reflexa un personatge que podia ser, és un personatge de la meva edat, que s'ha jubilat, s'ha quedat viudo, i una mica ell mirava el món a través del ull de la seva dona, no s'havia preocupat mai ni del que passava al voltant, ni del que havia al voltant de casa seva, ni res, i s'ha quedat sol, i llavors un fill seu, l'únic que té, que viu a Berna, li convida, diu, vine a viure amb nosaltres, i ja està, perquè no pots continuar vivint sol. Llavors, aquest llibre és una reflexió sobre la situació d'aquest senyor, d'aquest personatge, que es diu Gerardo, en què una mica requerit pel seu fill, que li demana que vagi a Berna, ell comença a reflexionar què ha de fer, perquè està en un punt de la seva vida que hi ha hagut un viratge, hi ha hagut un canvi per les situacions personals, per la viudet, per l'edat que té i tal. Llavors, el llibre està escrit en segona persona, és com una carta que ell escriu al seu fill, en què està a punt de marxar a viure amb ell, però li passa una cosa que li trenca els esquemes completament. En el moment que ell ja havia decidit quasi d'anar-hi a retirar-se de Berna, perquè per la pressió social del seu fill i dels nets que té allà, doncs resulta que en aquest moment observa una cosa molt estranya a casa seva. Resulta que té la impressió de que hi ha algú que viu al garatge de casa seva. O sigui, que alguna persona que no sap qui és ha entrat de sobte en la seva vida i, per tant, li ha canviat els paràmetres del que pensava fer. Llavors és un senyor, una persona que és solitària, que més aviat no ha vist el món més que per la seva feina, però que no veia res, tot ho veia a través dels ulls de la seva dona. Se n'adona que té allà algú i llavors li passen dues coses, que té curiositat per saber qui hi ha allà, i mica en mica el procés aquest de curiositat li arribarà a descobrir que viu una persona, i per tant, i mica en mica va agafant un compromís, va agafant primer una cosa d'interès de veure què passa, i després mica en mica d'afecte, i bueno, i tot el tema, diguem, es desenvolupa al voltant d'aquesta cosa sobtada que li ha passat a aquesta persona, no? Jo penso que, bueno, jo mateix, que soc jubilat de fa poc temps, pues jo crec que és la situació ideal per una persona que arriba a aquesta edat amb una certa energia encara, però que si s'abandona i no té res que fer, no té un relat per la seva vida, per lo que serà després de la seva vida, jo crec que està mort. Per això hi ha molta gent que arriba a aquesta edat i queda més ensupida o es mor físicament, no? Però, per tant, jo crec que és un text que jo intentava reflexar una mica i reflexionar sobre la situació que ha arribat a aquesta situació, doncs com pot reemprendre una altra vegada una vida enèrgica amb un futur redescobrint d'una cosa. No entro en el, diguem, no, 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 en la trama, no, vull dir, aquest no, no, és el no. tema, no?
Jo volia preguntar-te una cosa.
Sí.
Pensant que la joventut li agrada els superhéroes i la ciència-ficció i tot això, la violència de les guerres, dels personatges d'aquests espies i tot això, com faries que... Com diries que és el jove que llegeix el teu llibre? La teva literatura?
Bueno, clar, jo aquí solament he explicat una part, diguem. Resulta que mica en mica, bastant avançant el llibre, l'autor, diu el personatge, el protagonista, i el lector també, descobreix que el que hi ha allà és una noia bastant jove, que s'ha refugiat allà acosada per un entorn de depressió social molt forta, d'amics seus que realment no són tan amics, però i una situació una mica conflictiva i una mica desesperada. Per això es refugia allà, no? I bueno, llavors Jo, o sigui, però ara responent a la pregunta que feies, és que jo m'imagino que una persona que escoltés el que havia explicat al començament diu, no, i això és una novel·la juvenil,
sí,
no s'ho no pensaria
sí,
ningú, no?
No,
no perquè no és convencionalment una novel·la juvenil, pot ser una novel·la de tipus general, no?
Sí.
Aquest, bueno, actualment també hi ha com una... Hi ha com una corrent molt forta en què s'escriuen novel·les que estan al límit de lo que és la novel·la juvenil i la novel·la general, eh? Són novel·les que poden interessar a qualsevol lector, però que tenen alguna incidència en algun punt de vista d'aquest tipus perquè sigui una novel·la juvenil. Ara, jo responent al que tu dius, no? O sigui, és evident que hi ha una massa social molt forta que llegeix altres tipus de coses, no? Bueno, induïda per lo que és el món audiovisual, per una sèrie d'elements, no? I perquè la pressió social també que va en aquesta direcció, diguem, no tan reflexiva, no? Però a pesar d'això, hi ha sectors de gent que llegeix, eh? No és tan abundant com els que no llegeix, però hi ha sectors de gent que es preocupa de les coses, que pensa i tal, no? Jo crec que, no sé, el potencial oient d'aquesta emissora, per el que he explicat, escoltat en aquesta estona que estic aquí, també és un tipus de persona capaç molt apropiada per interessar-se d'altres temes que convencionalment no pensem que són novel·les juvenils.
Sí.
Jo crec que tot el que és una cosa que toca la vida toca els joves també. I el que passa és que s'ha de tocar la fibra, no? I s'ha de fer d'una manera que resulti interessant. Però tot això és una cosa que té un interès, no? De fet, hi ha molts lectors que llegeixen aquesta línia.
Hi ha molta població juvenil que la llegeix. Quan podríem dir?
Les estadístiques en aquest moment...
És molt interessant, perquè a vegades pensem que la joventut no llegeix i és una idea falsa, no?
Sí.
Està molt bé que ho presentis i que ho expliquis.
Sí. No, mira, jo en aquest moment, les estadístiques que en aquest moment, es llegeix molt fins als 12 anys. Perquè hi ha una pressió escolar forta per llegir, a més és el moment que els nanos també, és el moment del gran descobriment de la vida, no? D'aquestes edats de 9 a 12 anys van descobrir moltes coses i també els llibres els interessen en aquest sentit. Hi ha un cúmul de lectura molt fort. Ara, quan comença l'ESO, hi ha una caiguda, o sigui, a partir dels 13 anys i tal, hi ha una caiguda de lectors molt important, perquè coincideren, tenen altres tipus, s'entén, biològicament es té altres tipus de preocupacions i els nanos no se desmarquen d'això. Per altra banda, tampoc la pedagogia que s'ha aplicat de lectura sobre aquests nanos no ha sigut l'adequada, i així com en primària sí, l'ensenyament mitjà, doncs això no s'ha propiciat d'una manera interessant i hi ha una caiguda molt forta, no? Però després els que han sigut lectors, fins als 12 anys, els que han sigut de veritat lectors, no lectors cautius, induïts, obligats per l'escola i tal, aquests tornen a llegir, es recuperen, no? I llavors comença una altra vegada una recuperació lenta, no massa massiva, però és una recuperació interessant de lectors, i seran els futurs lectors.
Volia fer un comentari sobre que... Ani, primer és un comentari més genèric, no? Que a nivell escolar moltes vegades quan obliguen els nanos a llegir, és a dir, clar, d'alguna manera els estan matxacant que ells no pugui, d'una manera que els estan imposant unes lectures que potser ells no les volen llegir. I moltes vegades els hi fan exàmens d'aquestes lectures i jo crec que tot això és molt perillós. Això, jo crec, el que mai no entenen i ja quasi, gairebé segurament mai entendran els professors és que el nano o l'alumne o la persona, vull dir que un jove, ha de saber trobar lliurement el llibre que realment li interessa i que llegeixi, que realment li agradi, saps? I que si la literatura ha de ser, i en concret la lectura, un plaer, ha de consistir llegir perquè llegir per plaer, aleshores mai es pot obligar un jove que llegeixi un llibre concret i després el sotmetis a un examen escrit, que és a dir, que tot això és un fracàs, sinó que aquí qualsevol persona, sigui de l'edat que sigui, i ja fora la pressió escolar ha de ser prou lliure per agafar el llibre que vulgui, el llegeixi quan vulgui i a partir d'aquí vagi desenvolupant la seva pròpia crítica, vagi traient les seves pròpies conclusions, i crec que és una enganyifa molt gran que sobre un llibre concret a la taula et passin un paper, unes preguntes, i que t'hagin de puntuar i t'hagin de frustrar, i amb això et facin putejar els estudis. Jo crec que tot això és un error molt greu, i crec que aquí la lectura ha de ser una cosa totalment lliure, i a partir d'aquí formar també la teva pròpia crítica, perquè a partir d'aquí és un dels punts amb els quals podrem arribar a la llibertat. I pel que fa un tema de l'última novel·la que em vaig fixar, ubica uns llocs concrets, ubica uns llocs concrets, per exemple, és a dir, al barri de l'Estació. Quan en Gerardo València va comprar en un mercat, al principi, això surt en un segon capítol, si no recordo malament, o, per exemple, al barri de les Palmeres. Bé, aquests llocs realment són reals o són imaginaris?
No, no són reals, són purament ficticis,
És a dir...
Jo no els podria dibuixar en un mapa ni mirar-los, són purament ficticis, Però són... De fet, aquesta narració té, diuen, un esquema també conceptual, també respecte a la situació de les coses, no? Són una gent de classe mitja, o sigui, aquest senyor és una gent de classe mitja, senzilla, però classe mitja baixa, però que viu en un barri una mica més bé, de casa pareades, i la situació està una mica més bé, no? En canvi, la procedència de la nena que es refugia allà representa
de
que viu, està en uns barris d'una ciutat més densa i en un barri més conflictiu des del punt de vista social, no? Però això és un pur esquema, diguem, literari per enfrontar aquestes dues situacions, no? No representa llocs reals.
I entrant ja en personatges concrets, a part que d'en Gerardo hi apareix també, apareixen dos amics seus, en Matías i en Moisés.
Sí.
Després trobarem la Engràcia, que és la dona de fer feines, la seva filla Patro,
sí.
I després trobarem els que van amb les bicicletes, a part de la Gina. Quan diu, per exemple...
Però actitud... no desvellis tot el misteri del llibre, no,
però,
sinó...
Però quan diu, per exemple, espera Dolors, quan diu actituds barrio bajeres, sí. Jo crec que aquí hi ha una contradicció i causen un error en què podria... en què ja estàs etiquetant com a barrio bajero aquestes persones que d'entrada són conflictives, tal i qual. Si quan barrio bajero pot ser qualsevol persona treballadora, qualsevol treballador que entra a primera hora a la fàbrica o que entra al lloc de treball i està en situacions laborals totalment precàries, aquell qui és sindicalista o aquell que milita un sindicat o una organització de base, tots aquests, moltes vegades també són, podríem dir en castellà, uns barrio bajeros.
Estic d'acord fins a cert punt només, Primer, les paraules tenen un àmbit semàntic bastant, molt ampli, però en el sentit en què jo el faig servir, es fa servir d'una manera correcta, ja s'entén. I també penso que, bueno, que es pot prestar aquesta mena de confusió o aquesta crítica que tu dius, no? Però tothom entenem, quan llegim en aquest context aquesta paraula, tothom entenem en què vol dir. O sigui, jo no em retracto de la paraula, La mantinc,
Sí, i aquestes ànsies teves una pregunta, d'escriure d'on venen, perquè això és molt interessant.
La meva afició?
Sí.
No ho sé. Bueno, suposo... Mira, jo crec que la transmissió de l'interès literari ve per contagi. Sí, una, en un moment determinat, ha conegut persones que l'han entusiasmat per una cosa, i tu vas entrar mica en mica i arribes un moment que dius un dia. Això sí que és fantàstic, no? Jo ho vull fer,
Cada persona les motivacions són diferents, vull dir que no
sempre... No, ja ho sé. Ja. No, però en molts casos...
I escric per altre motiu. Bueno, tinc una història, sóc minusvàlida, aleshores, bueno, quan sóc pensionista, i bueno, quan vaig sortir de l'hospital, doncs va començar a sortir... Jo crec que tots tenim una part d'escriptors, de fusters, de pintors, de creadors,
sí, sí,
vull dir,
sí,
la part creativa.
Tens raó, sí.
Però no surt perquè no tinc temps, no tenim temps, la societat estava com va, tenim fills, tenim casats, tenim treball, tenim mil coses que fer, I quan te jubiles, molta gent pinta i escriu. Sí. Te surt tota la part creativa que tens dintre. Sí. Perquè és el moment, vull dir, perquè tens temps.
No, ja. No. Però vull dir, no sé, jo per exemple, en el meu cas jo vaig començar a escriure... Però...
Una cosa, hauríem ja de tancar l'entrevista perquè
Jesús,
ja...
El Jesús ha dit que era ell escriptor i editorial de tota la vida, no? Després de la... Hi ha persones que escriuen abans o després, però ell és escriptor de sempre, sí. Sempre...
Bueno, jo tampoc és que vaig començar molt jove, vaig començar a publicar als 33 anys, una cosa així, eh? Tampoc va ser molt precoç, no? No vaig veure... Hi ha qui diu que fins als 40 anys hauria d'estar prohibit escriure, perquè no s'ha acumulat per vida com per comunicar res. No?
De totes
no
sé. Maneres, sí que li ha agradat els llibres de llibres, per la vida dels llibres, estar amb els llibres, perquè si ha tingut una editorial és que li ha agradat sempre la literatura.
No, he treballat en una editorial com a treballador. Sí, sempre m'han agradat els llibres. Eh?
I bueno,
i crec que és un horitzó, o que és un món, diguem, que s'ha de potenciar, perquè més aviat en aquest tipus de societat més aviat es tendeix a banalitzar les coses, i encara que no tots els llibres que es publiquen, ni molt menys, són suficientment reflexius en molts aspectes, eh? Però és veritat que si el gruix de publicació i de lectura és més fort, jo crec que la gent creix també.
Jo voldria recordar-vos que el Jesús Ballàs ha escrit l'últim llibre presentat, que es presenta avui, és La muñeca de ojos azules, de l'edició Saragossa, és que Saragossa, pues, és una sèrie de, bueno, ja he explicat de què anava el llibre, i res, invitar-vos a tots i a totes a que l'agafeu, sobretot si recomaneu-lo amb els vostres fills, perquè penso que és una lectura molt agradable per lo que ha dit ell, i plena de sorpreses, no? És això, plena de sorpreses.
Molt bé, ara i aquí ja tanquem l'entrevista. T'agraïm que hagis vingut aquí al programa a fer la presentació d'aquest llibre, i ja ho saps que pots venir un altre cop quan vulguis.
Molt bé, l'agraït sóc jo, eh? Moltes gràcies, i mira, sempre és interessant parlar dels llibres i de la feina que un fa, però sempre és agradable, no?
Muñeca de ojos azules, Jesús Ballà. Muñeca de ojos azules.
Molt bé.
Molt bé, gràcies. Bé.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Aire. Doncs ara seguim amb la segona part de la reflexió, que està en mans de la Sílvia, la Rosi, en Josep, la Dolors i l'Isard, i la Isabel, si vol participar també. En següent lloc, després d'aquest moment de debat, també podrà entrar la princesa Inca, que pugui recitar també poemes seus. I bueno, som-hi i anem per feina.
Sílvia,
Bueno, aquí esta vegada es un poema protesta. És un poema, és en castellà. Diu així, poema protesta, diu: no podemos ni respirar cuando el gobierno nos hace opresión. Se nos encoge el corazón y nos sentimos ahogar. Deseamos que necesiten explicar toda la ruina que nos han dado. No hay manera de cambiar si primero no han reflexionado. Traten ustedes de pensar como nosotros hemos pensado. No hay que dejar las cosas importantes a un lado. Esperemos no morir en agonía. No sabemos si eso serviría. Luchemos hasta el último momento para asegurar nuestras vidas y sustento. Bueno, y le dedico a la Doloretas, que yo le digo siempre a Doloretas Derek, porque comporta el cabello como portaba la voz Derek, que era la mujer 10. Y después también a mis padres, sobre todo a mi madre, que la operaron ayer de la cadera.
Una forta recuperación para la tía Mara, Silvia.
A ver, Rosy.
Hola, buenas tardes a todos, sobre todo a los radioyentes que son tan fieles y siguen cada semana nuestras reflexiones y sobre todo, pues, mira, que puedan participar y venir aquí a Radio Nicosia y ser uno más también, un nicosiano más. Mi aportación es un granito de arena a esta inmensa playa. La literatura es uno de mis ángulos de la base de mi pirámide, donde me ha permitido transitar por casi todos los géneros y también hacer mis ensayos de poesía, de prosa, pero me voy a quedar con aquellos que han formado en mi vida una ideología muy fuerte. Por ejemplo, como mi José Martí, como mi Bigote, que es descendiente de catalán, y dejó mucha obra, sobre todo política, y nos inculcó que la literatura era el escudo y el arma de una nación. La literatura, o el lápiz, o el bolígrafo con que escribimos, o el ordenador, es un arma más poderosa que un rifle, que un cañón, que una ametralladora. Porque un arma pasa, es enterrada, pero la palabra plasmada es eterna, es para siempre. Yo estaba en estos días con un libro que llegó a mis manos muy hermoso, porque no sé si es que uno va avanzando en edad y retrocediendo en espíritu y en mente, pero yo me he dedicado más a los niños. Pienso que son el futuro de la nación. Un niño feliz, un niño instruido, un niño educado en formas de amor, de ética, sobre todo a la madre tierra y a sus hermanos, a las personas que conviven cada día, en cada barrio, que todos somos cómplices de esa formación, es el que va a ser el futuro político o el futuro líder que todos queremos, que todos necesitamos, que realmente vean por nosotros, miren por las cosas que por las cuales estamos día a día, año tras año, sociedad tras sociedad, en avanzar. Yo recomiendo ese cuento que leí en el trayecto de Castelldefels aquí a Barcelona, que ya me he enamorado porque me permite leer, el cuento de El árbol de los deseos. Es algo maravilloso, de William Faulkner, norteamericano. Es un cuento muy antiguo, pero da toda la realidad. ¿Qué pasa con cuando escribes que haces una guerra con paz? Porque la guerra o la ira, las contradicciones, son de momento, son fuerzas que nacen del interior, pero la escritura es una reflexión pacífica, amorosa, donde el ser humano tiene la oportunidad de sacar lo mejor que tiene para dejárselo a los demás, para decírselo a los demás, para contárselo a los demás, y que eso sea la huella del camino. O sea, vamos abriendo a trocha, a mocha, pero detrás vendrán pasos hermosos que
pasarán menos dificultades para poder lograr que de a por todas llegaremos un día a tener esa paz, esa tranquilidad, esa armonía mundial. Como dice la canción de la Internacional, que ahora no la pueden buscar porque el ordenador está también cansado, ¿no?, de tanto andar y tanto hacer. Un día los hombres seremos todos hermanos. Gracias.
Josep.
Vale, pues yo también voy a aportar mi granito de arena con una metáfora de García Márquez sobre el mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle, con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos, juntó un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo, todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que el pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasado algunas horas escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño, pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que venía el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo. Cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo.
Isar, tu si tens alguna cosa a dir.
Pel que fa a literatura i tot això i compromís, doncs bueno, dic que jo sempre que puc estic sempre que puc agafo un llibre, sempre que puc, i bueno, i que sempre que tinc una estona lliure i que no sé què fer, agafo un llibre, no? I per sort he tingut la meva mare, que sempre ha llegit molt, i jo també m'he aficionat a la lectura, i crec que llegint, doncs d'alguna manera és una manera de viure també, no? De tirar endavant i de passar-s'ho bé també, no? I sobretot que quan tu estàs llegint, tu estàs pensant. Quan llegeixes, penses, i el pensar et transportes a altres llocs que has estat o no has viscut, o a altres llocs que encara no coneixes, però et transportes, i penso que la lectura és una manera molt bona d'omplir les hores que tens lliures i tot això.
I aprendre,
i sí, i això, i
saber,
sí,
implementar la saviesa.
Sí, sí. i moltes coses. Gràcies.
Nacho.
Bien, yo quería decir dos cosas. Una es que por el solo hecho de escribir o la literatura en sí mismo o los escritores, pues no tienen el patrimonio del compromiso o no sinónimo de compromiso, o sea, ¿no? Sin embargo, por otra parte, Alfred Nobel, que fue el fundador, el que instauró los premios Nobel, sí tuvo un criterio, creo, muy acertado, no recuerdo muy bien textualmente las palabras, muy acertado de lo que debía ser un premio Nobel de literatura, ¿no? Y era algo así como que sea algo útil y provechoso para las personas. Y bueno, pues de alguna manera que sea, pues si es un escrito bello, pues si es bello, pues sea útil. Si es un escrito comprometido políticamente o éticamente o así, pues también es útil. Y bueno, pues esto... Que sean, que tengan validez para la humanidad, ¿no? Y esto lo considero, pues, no sé, me llamó la atención. Ya digo, no recuerdo textualmente las palabras, pero más o menos vine a decir esto.
Poetas, poetas.
Ara van els poetes i les poetes. Tots dos tres són poetes, no?
No, no. Jo vull fer la presentació de la
poesia. Ah, vale. Però primer què fem? Poesia la presentació?
Home, primer...
Sí. Pues dame una mica de música.
Dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
os anunciamos que Contrabanda FM os ofrece la oportunidad de compartir con todos nosotros la posibilidad de hacer vuestro propio programa de radio. Contactar con ellos en el 93-317-7366, repito, 93-317-7366, o en el email info@contrabanda.org. Anímate no solo a oír la radio, sino a difundirla. Te encontrarás como en tu propia casa.
Bé, ara farem un cicle de poesies. Tenim l'Encarna, la princesa Inca, la Micaela i aquest,
Jaume.
I en Jaume.
I la Isabel. I el Jaume farà alguna
cosa. Bueno, jo volia fer la presentació de la princesa Inca, que molts dels nicosians ja coneixen. Alguns fins i tot seran lectors dels seus llibres, altres no. Pels que no la coneguin, és per qui va la presentació. És una persona que dins de la problemàtica que tenim ha fet per dignificar la seva vida i la vida de tots nosaltres. Ens ha ajudat a entendre amb les seves poesies coses que per nosaltres els metges moltes vegades no ens han pogut explicar. Llegirà la poesia la Micaela, persona que a més està fent comunicació audiovisual també amb tota la problemàtica que té i que també està dignificant els que aquí venim i que patim aquesta problemàtica que va
sentir. La Micaela, que llegirà un poema de la princesa Inca.
Sí, exactament, llegeix el... Hem fet aquí una mena menatge a trobar.
Gracias, Jaume, por tanta dignificación. Bueno, yo voy a leer un poema que es de la princesa Inca, que se llama Esta situación extraña del alma. Esta situación extraña del alma, donde todo se ha vendido y apenas surgen flores en los espacios, solo viento y aire para borrar la boca. Este episodio de dolor huracanado, donde todo sigue en carne viva. Este enredo de silencio y sombra, donde el reflejo es pura mentira y se somete el cielo al agujero. Y un hambre de piel narra la saliva. Sin saber dónde se esconde lo minúsculo, una se pierde en lugares y nombres. Porque estamos en la situación extraña y ciega, porque somos vidrio que raja las manos y una dejadez en las pupilas que no alcanzarán a ver la muerte del día, perdida en lo lejano de alamedas que no existen, hueca como un globo enorme, perdida, perdida. Tan perdida, contando las hojas caídas. Mía. Uf, tendría que revisar.
¿Deberías leer ahora una de ellas?
Pues leeré una poesía que la escribí en el hospital. A ver si os gusta. Y es, bueno, es un reflejo. Ella se llama Vulnerable. Imagina a menudo que es una gran poeta. Lo es, no porque escriba bonitos versos, sino porque su fragilidad es poética. Sus pasos son pequeños, firmes y lentos. Mira a los ojos y sabe desafiar. Su adversario pronto descubrirá que Vulnerable no es capaz de hacer daño a nadie. Ella sabe domar fieras, y ella lo es, también ingenua y quizá vieja. Vulnerable lleva muchos años enamorada. Ella con la mirada le dice, hiéreme la cobardía. Entonces él se le acerca, intenta decirle algo, y ella huye lejos de él. Hace tiempo que está deprimida. La oía llorar en su habitación. A veces por su madre, a veces por aquel hombre que nunca tuvo. Vulnerable se ha hecho ya muy mayor. Su cuerpo no soporta bien el frío. Se pone una manta alrededor del cuerpo e imagina que es su amor quien lo abraza. Vulnerable aprendió que el amor más duradero es el que nunca se tuvo.
Encarna.
Bueno, yo soy Encarna Valle, soc nueva en el ruedo, en esta plaza, i començaré per llegir un poema de Federico García Lorca que es diu L'Aurora. L'Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre.
Sí.
Ara tenim a la Isabel, que també és poeta i a més ha escrit un llibre. Que expliqui cinc cèntims, dos minuts, el seu llibre que ha escrit. Explica, Isabel, i digues el teu cognom també. Bueno, tu hables en castellà, perdó.
Indiferentment.
En castellano, en castellano.
Bueno, parlaré amb molta humilitat, perquè he vist aquí grans artistes i bueno, m'han sorprès moltíssim. Jo estic, a pesar de que no he llegit mai literatura, vaig fer un petit curs, sempre he llegit, però he llegit més autoajuda i superació, aquesta mena de llibres. Bueno, he escrit una novel·la que s'anomena El perfume i l'amor. És una novel·la doncs, que té de tot, té acció, té doncs, bueno, escenes d'amor, té bueno, tots els elements que enganxen. I diguem-ne que la protagonista, Marlene, està ambientada a França, un castell, i ella té, doncs, suposo que l'interessant no és que mirant-ho, ja m'he donat compte que n'hi ha qui escriu així, però m'ha sortit com m'ha sortit, i crec que, bueno, que és el que compta, no? I que cada obra té el seu potencial públic. Doncs la novel·la de Marlene, que se troba en un castell, a una bodega, i de cop i volta no sap què fa allà, o sigui, ha perdut la memòria. Aleshores, es troba un perfum amb una vasija d'aquestes marrons a sota, la recull, se la guarda, i algú, això és una mica a l'entrant perquè us vagi sonant, no? Algú diu a l'escala que aquesta ampolla està lligada a una història d'amor que té que veure amb uns... com t'anomenaria? Reis o gent de la cortesia de fa molt de temps. I se'n va, aquest personatge se'n va, ja no ho veu, i bueno, corre les escales i aquí us quedeu perquè, bueno, està que hi ha així. Què li passa a Marlene i quan troba la memòria i què va recordant, què no va recordant
On podem comprar el teu llibre i el teu nom i el cognom i altre cop el títol i l'editorial si te'n recordes?
A veure. El llibre s'editarà en breu, encara no està editat. No. Devia estar ja editat, però he estat a l'hospital fa dos mesos i acabo de sortir i tal, bueno, és igual. Aleshores, s'editarà doncs, en breu Y bueno, ja sabré, perquè ja estaré en contacte com el canal que té, i bueno, perquè li agradi l'aventura i l'acció i bueno, vulgui ficar-se dintre d'un personatge que té molt carisma, més, doncs està bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Ara vindrà la princesa Inca. I la que abans la mica ella ha llegit un poema d'ella, oi que sí?
Sí, sí.
I ara a veure si li hem demanat a veure si ens pot llegir alguns poemes seus, que ara fa molt temps que... Oi que feia temps que no venies per aquí a la ràdio?
Sí, 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 perquè visc a una altra part de Barcelona, Badalona, i bueno, em trio bastant i em és difícil a vegades venir. Però no dic que sobre el tema, no, de la literatura, que per mi la literatura ha sigut un refugi, saps? I la salvació. Directament la salvació. Vull dir, si no hagués sentit... hagués pogut escriure o llegir quan era petita i tenia molts problemes de petita, em refugiava a la lectura i era la meva salvació, i només això, no? Que és una passió i un refugi que difícil d'igualar. Bueno, ja és un poema que es diu Esta soledad de piel de cuchillo. Esta soledad de piel de cuchillo, donde se abren los ojos para mirar y el alma ensancha su nombre para resucitarse. Al filo de un cuerpo que no se reconoce y juega a morir, mientras silbando pasan los hombres, los nombres, los trenes. Agarrada a la imagen muda e inmóvil, contando los días para volver al precipicio. Los huesos entumecidos, los dedos huyen hacia el cuerpo apedreado, dejándose caer al suelo, inertes y movedizos. Yo, nombrada la víspera del suicidio, ahogada de sangre ajena, natural de una tierra de nadie, angosta, fría, inútil. Un mordisco se apresura a realizarse en otra cara. Un beso se juega la trayectoria de sí mismo, creándose en el vacío. Y como una cora de sueño, morir inevitablemente. Mojarse de amores divididos, crearse una calle para caminarla y desmayarse en las esquinas, porque el cuerpo deja ver morados de golpes en batallas invisibles, y la boca se enoja de no comerse los labios, y los labios se enojan de no comerse la boca. Así se sucede la vida en un universo distraído. Los pájaros han muerto tras visitar la ventana de dos amantes malditos, y el agua ensombrece su discordia de río, susurrando paraísos y rastros de sangre. Y porque ese amor nuestro estaba hecho de agua, huyó al infinito. Justo por eso, de agua, de agua, de agua somos y seremos para siempre. Gracias.
Molt bé, molt bé, moltes gràcies, Cris, per recitar un poema que és molt visceral, que transmet molts sentiments i que és i plasma, no sé, coses que potser no s'acostumen a plasmar o es poden expressar de forma diària, que per això moltes vegades també es fa servir la poesia.
Clar, pues jo penso que la poesia a vegades nombra lo innombrable. Vull dir, allà on arriba el discurs, no?, de la narrativa i de tot el que és, no?, lo que es la cordura, ¿no?, narrativa, la poesía va más allá, ¿no? Tú en la poesía puedes flipar, puedes delirar, puedes decir que hablas con la luna, que juegas con, ¿no?, con lo que sea, ¿no? Es un juego, ¿no?, una libertad, ¿no? Bueno, sí.
Ahora empecem amb aquestes noies.
A la Karina i la Marina.
Sí.
Vull
parlar. Que es llegiran un poema doble. Bueno, no, un poema amb dues veus, no, Joan?
Això sembla, un poema... Sí. És com un diàleg, no?
Bueno, una mica. Hem fet aquest poema pensant en el que ens ha transmet Nicòsia, no? Per primera vegada el que ens transmitiu vosaltres. I ho vam fer amb el format del cadàver exquisito. I bueno, va sortir això que ens va agradar i ho volem compartir amb vosaltres. Sí, Marina? Mm-hmm. Vale.
Besos y bienvenidas.
Un lugar distinto. Acogedor. De la apertura nace la liberación.
Dispuestos a compartir.
Sin necesidad de recibir nada a cambio.
Granitos de arena.
Se suman uno a uno. Poco a poco.
Derecho y compromiso por igual. Un abrazo. Serenidad.
Y conciencia colectiva.
Experiencias e historias de vida.
Que nos unen de algún modo.
Con intención de ser.
Como queremos ser.
Respeto.
Todo el mundo se llena la boca con la palabra respeto.
¿Pero qué es? ¿Una palabra más?
Otra realidad es posible si de verdad se desea. Gracias.
Gracias. Sí.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Nos va a presentar una canción, Víctor, preséntanosla.
Sí, quería cantar una canción de Ismael Serrano, un poco acortada por el tiempo, que se llama Papá, cuéntame otra vez, ¿vale? Vale. Papá, cuéntame otra vez ese historiento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. De dulcería urbana y pantalones de campana, canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores, y como cantaste al Ren y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés de los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo sucio ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez, tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y dentro de los autines no había arena de playa.
De juventud, los 60.
¿Tú eras hippie, verdad?
No, no llegué, los hippies vale, llegaron antes que yo. Pero llegué casi. Era una niña, cuando los hippies eran una niña, pero estaba.
Bueno, amigos, recordaros que estamos en Contrabanda 91.4 FM. Si quieres formar parte del mundo Nicosia, hazte socio entrando en nuestra web
www.radionicosia.org.
Y así participarás en la radio y podrás disfrutar de nuestros talleres. Pintura.
Espacio creativo.
Donde expresar y compartir tu arte.
Yoga.
Cuerpo y mente.
En su máxima expresión. Cocina.
Emociones directas.
Al paladar. Teatro.
Sé quien tú quieras.
Y sueña de mil maneras.
Percusión.
Ritmo y tambor.
Para que vibres de emoción y todos los que tú quieras proponer.
Talleres.
Expresión del talento que rompe con todos los estigmas.
Hazte socio Nicosia y forma parte del loco mundo de los sueños realizables.
Asóciate.
Implícate.
Nicoscientízate.
Y solo te quedará soñar.
Estado puro, 91.4, Contrabanda FM. Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4, Contrabanda FM.
Esta ocasión, como se dice, somos del ARE, los pesados del ARE. De Agovisión son aquí, de Curso Social del ARE. Y vamos a informar sobre unos nuevos programas de, no sé si llamamos de asistencia, de asistencia social mejor, que organiza. El uno es para recoger alimentos para gente necesitada del barrio. ¿Y dónde se recogen? Bueno, primero, se hace dentro del marco de la fiesta mayor del barrio de Sabino, ¿no? Y se van a recoger alimentos, que pueden ser arroz, sucre, oli, bueno, cualquier cosa. ¿Cuándo se recogen estos alimentos? Es el lunes de 21 de octubre hasta el día 15 de noviembre. Se recogen las instalaciones del ARE, que es Paseo Maragall 124, Barcelona Soterrani, es decir, la planta de abajo. Esa es la sede del curso
social. Paseo Maragall 124.
En Barcelona, pues se supone, soterráneo. Se recogen de jueves de 8 de la mañana a 19 horas de la tarde y el viernes de 8 de la mañana a 18:30 de la tarde. También el día 16 en la Plaza Hispano Suiza se realiza un acto que es ping-pong petutón. Ping-pong petutón es un campeonato de ping-pong que organiza también el Club Social, ¿no? Plaza Hispana Suiza, el día 16, de 10 de matí fins a las 18 de la tarde. O sea que aprovechamos el ping-pong para también recoger alimentos.
Una actividad sí. De ese día de la recogida, el 16 de
noviembre. Tienes una página web, ¿verdad? Allí.
Sí.
¿Cuál sería la página web?
Pues esta. Pues,
sería. Sí, a ver, un segundito para darles la página web.
Sí.
Sería, la página web sería lsánchez, terminado en z, arroba, arep.cat. Repito, lsánchez, terminado en z, arroba, arep.cat.
Eso es un mail.
Pero podrían comunicarse por allí, con ellos. Sí. Bueno, para comunicarse con Arep. Se repite, la fecha sería, del 21 de octubre, el 15 de noviembre, ¿sí?
En Paseo Maragall. 124 soterráneo, la planta de abajo.
Vale.
Y es de lunes a jueves de 8 de la mañana, a 7 de la tarde, menos el viernes es de 8 de la mañana hasta 18:30 de la tarde.
Por favor, colaboren, es por una buena causa. AREP es una asociación, sí, es una asociación que ayuda a gente, ¿vale? Ayuda a mucha gente. Y de verdad se va a agradecer. Por favor, Hay que implicarse, hay que poner un granito de arena. No, sí, dime.
Repetimos esto también el día...
Sí.
El día que se realiza el ping-pong perdutón, que es un torneo de ping-pong solidario también que organiza el
Instituto
del AREP. Va a ser el 16 de noviembre en Plaza Hispano-Suiza, está en el barrio de la Sagrera.
Ajá.
Y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Perfecto, por favor, asistencia, sí, y, se agradece. Vamos a continuar.
Sí.
Aquí tenemos también a Pili. Pili es una compañera que asiste a AREP. Es una chica muy maja, muy cariñosa, encantadora, rubita. Y vamos a ver si Pili quiere saludar o comentar algo. Pili.
Saluda.
Soy del AREP y estamos muy bien allí en el AREP. Nos ayudan.
¿Eh? Bueno, Pili, bienvenida a Radio Nicosia. Y Fernando tiene que decir algo más, porque van a entrar los músicos en un momento y están esperando. Tenemos el jazz que nos espera.
También se recoge ropa y juguinas para la gente con poco juguetes, para la gente de los niños necesitados. La recogida se inicia en Club Social de la AREP desde el día lunes, día 4 de noviembre, hasta el 17 de diciembre. En la misma dirección, Paseo Maragall 124, de lunes a jueves de 8 a 19 horas y los viernes de 8 a 18.30 horas. Repito, de dilluns 4 de noviembre, final 17 de diciembre. Paseo Maragall 124, de lunes a jueves de 8 a 19. Viernes de 8 a 18.30.
Igualmente, cualquier información de fechas o lo que sea, Paseo Maragall 124, al AREP, cualquier información allí o cualquier colaboración, allí será bien recibida, amigos, ¿vale?
Y una cosa para acabar, que la ropa tiene que estar en buen estado, por supuesto, no puede estar rota ni sucia ni esto, y que los juguetes, aunque no sean nuevos, presentes no han de ser bélicos, prefiero juguetes no bélicos, y tampoco lleven pilas, o sea, que los legales sin pilas.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Gracias, Are, por venir.
Todos los que habéis venido del Are. Muchas gracias, Fernando, Pilar.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres. T'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Si quieres divertir a Radio Nicosia, tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad. A veces me cura, a veces me mata, nunca estoy.
Callar la boca. que hem après a parlar. No ens mereixem viure en el rancor. Cal netejar la història i crear una dona nova. Ja hem après a parlar. No viurem en el rancor. Una dona nova, una dona nova.
Nicosia, os dejaremos sin ninguna.
Jazz, l'Orquestra Il·legal. i ara ens faran actuacions cantant, ens interpretant alguns temes. I ara passo el pas a la Sílvia,
Clàudia.
A la Clàudia, perquè i que ens expliqui una mica el projecte tot plegat.
Hoy ha venido aquí a Radio Nicosia a vernos o a estar con nosotros el Orquesta Ilegal de Barcelona. Y son en total 13 músicos y aquí ahora son 8, me parece, ¿no?
Sí.
Entonces, es increíble, tenemos en esta habitación súper pequeña un montón de instrumentos. ¿Cuántos y qué instrumentos?
Bueno, hay tres saxos acá.
Espera, habla en el micrófono.
Tres
saxos.
Tres
saxos, bueno, una especie de batería, voz, tenemos un DJ.
Teclado.
Y un teclado.
Una guitarra.
El teclado está allí abajo,
percusión también.
Tenemos hasta un teclado, es increíble.
¿No hay bajo?
Pues sí, no hay cabo. Y hay un pequeño inconveniente técnico con el bajo.
¿Podéis decir vuestros nombres?
Claro, el mío es Zeta, yo toco el saxo.
Felipe
saxo también.
Yo Adriana, que canto.
Pablo, batería.
Joaquín, guitarra.
Martí, al piano.
Martí, al piano. Martí, al piano está lejos.
Sí, tocan el piano.
Max saxo.
Y Dani, DJ.
Es interesante porque es la primera vez que la orquesta se expande hacia aquella habitación, ¿no?
Sí, se expande desde la habitación. Tenemos,
la próxima será en la otra salita. Pero
bueno,
muy bueno,
yo diría, empezamos con una canción y luego os vais a explicar por qué os llamáis así y todo esto.
Listo.
Muy bien, empezamos con el
bien. Os quería preguntar por qué habéis elegido este nombre. He leído un poco en el Facebook, pero mejor se lo explicáis vosotros.
Bueno, la Orquesta Ilegal es un conjunto callejero de músicos que tocan en la calle aquí en Barcelona, que tienen mucho el problema de entrar en problemas con las autoridades por ruido molestoso en la calle. Y bueno,
esto no es ruido
molestoso, pero bueno, pues así pensábamos que había siempre en bares en que tocábamos licencias, problemas de licencias en la calle. Entonces, vino el nombre Orquesta Ilegal de Barcelona, aunque éramos solo dos, y con la idea de expandirlo a tener más gente en la banda, que al fin logramos, y ahora sí es casi una orquesta.
Tocáis en sitios y también por la calle, ¿no?
Exacto.
¿Y tenéis problemas? ¿Habéis tenido problemas algunas veces tocando?
Sí, sí, varias veces las hemos. Igualmente en bares y en la calle, en ambos tuvimos problemas por ruido, sí.
Oye, ¿y por qué no os dices dónde vais a actuar? ¿En algún bar, si tenéis previsto actuar para que vayan haciendo?
Por ahora es en todos los viernes en el Harlem Jazz Club en Barry Gothic. De 11 a 3 está ahí la orquesta presente, y después siempre nuestro DJ hace después su show. Entonces toda la noche está ahí lleno de baile en Harlem Jazz Club.
Todas las fechas se pueden ir sabiendo en nuestra página de Facebook.
Ah, pues sí, de
Facebook. Y en YouTube también tenemos videos.
¿En el mismo,
Facebook, buscas Orquesta Ilegal de Barcelona y ahí vamos colgando fotos y fechas y...
Muy bien, porque esto
y
es
lo
muy
que salga. Sí, sí, sí. Porque sí, tenemos fijo el Harlem, pero van saliendo también otras cosas.
O sea, cada multa es un poco de promoción también, ¿no? Con este tema de lo ilegal.
Claro, sí. Cada vez somos más ilegales.
Cada vez somos más ilegales.
Quiero saber de qué países sois. ¿Sois
de varios?
¿De varios? ¿De cuáles?
Digamos de todos los de la orquesta, si no estén aquí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues medio italiano, medio inglés.
Bueno, yo soy argentino, tenemos colombiano.
Soy colombiano.
Alemania.
Panamá.
Colombia
también.
Uruguay.
Por ahí. Ahí gritan al micro.
Hay otro argentino por aquí. Hay otro chico que también no está, que es de Israel.
Otro chileno.
Miguel de Portugal.
Y finalmente uno de Barcelona.
El Martí Arnau en el piano de Barcelona.
De Barcelona.
Somos de 10 países distintos en total.
Vale, y yo pregunto, ¿de qué, de vuestra música, de qué se influencia más? ¿Sobre qué os influenciáis más para tocar y para hacer vuestras canciones?
Bueno, lo jazz que tocamos son famosos jazz standards viejos. Que interpretamos de nuestra manera ilegal. Tal vez ahí también se puede decir como orquesta ilegal, porque bueno, son todas canciones robadas y sí, haciendo a nuestra manera, y espero que les guste a la gente como lo hacemos.
¿Tenéis una canción que os guste más que el resto?
No, ahí hay peleas fuertes en la banda, sí, sí. Creo. Sí, sí. Sí.
¿Y quién gana? ¿Quién es el que más...?
Bueno, las canciones... La democracia. Sí, siempre se...
La democracia, sí. Bueno.
Trata de darle gusto un poco a todos, yo creo.
Ponerse de acuerdo.
Bueno, yo pediría otra música, ¿no, Claudia? ¿Otra música?
Otra.
¿Me dan esto, no?
Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take the boat to the line of three. Steam down yonder down to New Orleans. You know the band's there to meet us. Oh, friends to greet us. Where are the light and the dark folks meet? Heaven and earth, they call it Basin Street. You know Basin Street is a street where the light always meets in New Orleans. Line of dreams, you'll never know. It seems they're just how my team really needs. Glad to be, yes sirree, where world comes free and dear to me. That's why I can't lose.
this Basin Street blues.
Y bueno, ¿y cómo